A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat i descobreix tots els seus avantatges, com per exemple les seves promocions com el 3x2, la segona unitat al 50 o la segona unitat al 70% amb milers de productes. Vine al teu nou Carrefour Sant Cugat amb tots els seus avantatges. Descobreix-lo a Sant Cugat Centre Comercial. Carrefour, tots ens mereixem el més bo.
Torna Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Jané, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis, amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Jané.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, sona aquesta música, vol dir que estem a Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim dos santcugatencs que faran una cosa fora de Sant Cugat, però en parlarem després perquè abans... La homilia de Molta Comèdia. Avui dia mundial del teatre a casa. Benvolguts, germans de les arts escèniques. El dia 30 de març es celebrarà el Dia Mundial del Teatre a casa, a Sant Cugat. Aquesta commemoració va néixer des de la taula de teatre que penja del Consell de Cultura de la ciutat. També ha estat així amb el Dia de la Música. Tenim també una celebració del Dia de la Dansa, que va sorgir des de l'Ajuntament a través del Teatre Auditori. Fa 5 anys que la Festa del Teatre es fa començant per una jornada on hi havia diversos espais i els seus grups de la ciutat oferien petites mostres d'obres que ja havien representat fins a passar, després, pel celler cooperatiu, el vestíbul del teatre. I finalment, l'any passat, traspassar les portes i fer-ho en el propi escenari del teatre, que segons les paraules dels seus promotors, havia de ser, entre altres coses, el teatre del poble. La festa de l'any passat, amb l'estrena de La vida en un tren de Víctor Alexandre i més de 200 persones de la ciutat participant-hi, va suposar, altra vegada, mostrar la qualitat i el nivell artístic que té la ciutat, igual com havia demostrat el dia de la seva inauguració, el 25 de setembre de l'any 1993. I avui aquí tenim un dels seus protagonistes, l'Ignasi Roda. Aquest any, 7 grups de la ciutat, els que han volgut i poden col·laborar, ens faran Antaviana de Pere Calders, al Teatre del Casal de Mirassol. Sembla que quan es va proposar de fer-ho al Teatre Auditori, es va manifestar la dificultat per fer coincidir el calendari en les dates precises. Cal dir que per part dels grups tampoc es veia clar de fer-ho a vestíbul per diversos motius en els quals ara no entrarem. Però sí que cal dir que sembla que per part de l'administració municipal no s'acaba d'entendre una cosa que per mi és fonamental. La taula de teatre del Consell de Cultura sorgeix de les pròpies iniciatives en l'àmbit cultural de l'Ajuntament. I, en conseqüència, semblaria normal que es donés el màxim de suport a unes iniciatives que, com aquest, sorgeixen del text i del teixit social i cultural de la ciutat, desenvolupades per un grup considerable de persones que donen el seu temps, les seves il·lusions i el seu saber fer en nom de la cultura amb cognom, o sigui, la cultura santcugatenca. Ja sabem que fer les coses a gust de tothom és impossible. Ja sabem que moltes vegades no n'hi ha prou amb la bona voluntat per portar a terme determinades iniciatives, però caldria pensar què es diu i manifesta en determinats moments i prendre nota del que es fa en altres ciutats de Catalunya en aquest sentit. I per dir algun lloc, cito Manresa. Espero i tornem-hi. La sala B i la sala C i el nou Teatre de la Unió per comprovar si el problema que tenim és només d'espais, de costos, de calendaris o de voluntat i de projectes reals. Ho espero. Però com acostumo a dir els de dos darrers anys, que es faci aviat perquè jo ho pugui veure. Amén. Hem posat música de Borodín, un quartet de corda, i és perquè tenim a dos convidats, en Jaume Pla i Pladevall, benvingut, Jaume.
Bon
dia. Ignasi Roda, benvingut.
I Fàbregas.
Perdona.
Ja que li diu el segon.
Benvingut, tens, és que a mi el de Pla i Pladevall sempre m'ha agradat.
Sí, el Pla i Pladevall té una cacofonia.
Sí, sona molt bé.
Sona molt bé. És com, efectivament, Ignasi Roda i Fàbregas.
Sí, és com l'obra aquella del Folky Torres, sí, del Massa Gran, no? Que parlen, sí, aquells, amb aquelles cacofonies d'erres, no? Tan divertides.
Doncs benvinguts a aquest programa perquè vosaltres esteu preparant, no sé si amb aquello del TTP, el teatre que truca a la porta, no sé si sota aquest paraigües o no, però...
En aquest cas, el teatre que truca a la reixa, serà.
Que truca a la reixa.
Exacte.
Però teniu previst fer una obra el dia 29, d'aquest mes, dia assenyalat, a més, pel que sembla. Serà un dia per recordar a la presó de Mas Enric, el centre penitenciari de Mas Enric, on hi ha precisament...
La Carme Forcadell.
Bé, expliqueu una mica com ha sorgit això. Com, sí, ha sorgit el fet aquest de fer l'obra.
Bé, és el motiu de que... l'Associació d'Actors Professionals de Catalunya es van adonar que jo havia fet 90 anys i no havien parlat de cap la revista que tenen ni a cap trobada, no? Precisament quan els feia vaig actuar al Romea amb la funció de despedida i vaig sortir totes les teles, no? TV3, El Punt Avui, BTV... I el grup d'actors no va dir res, no? Jo els hi vaig comentar, dic, mira, és que jo el que rebo de vosaltres són només un titular que diu nota de condol. I quan es mor algun actor, ho diuen, no? Aquesta setmana passada han sortit dues notes de condol.
Una equivocada.
Equivocada, exacte.
De qui era?
Del Santi Sanz, que era el Santiago Sanz, el crític de teatre, i que van posar-se mort a l'humorista Santi Sanz.
Sí.
I llavors ho van rectificar ràpidament, no?
I ell ho va saber, el que es viu, o no?
No ho sé. El que passa és que els vaig enviar a l'associació, els hi vaig enviar amb una fotografia, sí. I s'ha mort el Santiago. I va, i mira que és diferent el Santi Sanz del Santiago.
Sí, sí. Bé, doncs, aleshores, vaig comentar això, van dir, home, sí, és veritat, tens raó. I llavors ja l'Àlex Casanovas, que és el president, va dir, vine, farem una trobada, i llavors em van regalar un trofeu molt bonic, de vidre, amb la imatge meva i tal, i en lloc de dir l'actor de més edat de Catalunya, perquè realment a l'associació tenen tot el fitxer i no hi ha cap més que tingui 90 anys encara en actiu, i m'ha posat agraïment de l'associació amb l'actor de més experiència de Catalunya. Bueno, és una cosa molt, molt delicada. I llavors van dir, bueno, què podries fer ara? Dic, home, als 90 anys difícilment em contractaran per cap personatge, no? Però el que m'agradaria és poder-me jubilar actuant a les presons de Catalunya, perquè ells tenen un departament que fan teatre a les presons.
I m'ha dit... Hi ha un conveni signat amb el centre de centres hospitalaris.
Sí, sí, sí. I resulta que hi van cada setmana un grup d'actors i s'hi presten a anar-hi. I em van dir, home, aquest any ja ho tenim, això era el desembre, no? Ja ho tenim tot resolt pel 2019, però... Lledoners, i parlàvem de Lledoners, i que, escolta, però hi ha altres presons, la de dones, ah, mira, sí, aquesta potser ho podria mirar, total, que ho van mirar, i de moment ha sigut la primera a la presó de dones de Mas Enric. I després hi haurà continuïtat perquè es presenta la proposta i llavors ens hi apuntarem per fer les altres presons.
Bueno,
aquest és el motiu.
Presenteu una obra que heu fet algunes vegades.
Centenars de vegades. Centenars.
És un prometatge d'Anton Chekhov.
Del Chekhov, sí.
Què diries d'aquesta obra, Ignasi?
Una farsa russa, una que farsa. Primer va ser una narració curta que va fer en Chekhov i després el va adaptar.
Del centenari i pico de
que té. I a més, amb l'afegitó que és una versió de Joan Oliver, perquè recordeu que Joan Oliver no traduïa, sinó que versionava, sempre deia que ell versionava obres. Evidentment, ell no sabia el rus, ho va fer directament...
A partir del francès, no?
Del francès ho va fer, no? Sí. I, esclar, és, és una meravella, no? Hem de recordar també que el Joan Oliver sempre deia que ell, si no hi hagués hagut la guerra, hauria estat el Molière català. Mm. Però el que li agradava era el teatre, no? Diu, modèstia a part, sempre afegia, no? Evidentment. Però ell era un apassionat del teatre, però, esclar, en aquell moment, viure del teatre i subsistir del teatre, ni de la poesia, no era viable, no? Aleshores, aquesta versió que la van estrenar, In illo tempore, que el Jaume us dirà les persones que el van estrenar, perquè ell de seguida, em sembla que ell no la va arribar a estrenar.
Sí.
Tu la vas ser l'estrenar? Tu vas ser l'estrenar?
Des del primer dia, tu.
Doncs, des del primer dia, és el que va estrenar l'obra allà pels anys 50.
56.
I d'ençà que la va repetint, ha anat matant a uns quants actors i actrius pel camí,
sí.
I encara de moment espero que a mi no em mati.
La vas estrenar al Fòrum Vergès?
No.
Però va haver-hi
una altra versió al Fòrum Vergès. Que no era de l'Oliver. Ho feia l'actriu, ho feia la Narcisa Toldrà. La filla
d'Eduard
Toldrà, sí. Però en el cas nostre vam fer-ho perquè en aquella època del franquisme una agrupació com l'Agrupació Dramàtica de Barcelona no podia ser independent, no podia existir. Ens havien d'incloure dintre d'una entitat que ens protegís, no? I estàvem al Cercle Estrictes de Sant Lluc, del carrer del Pi, que resulta que no tenia res a veure amb el teatre, perquè tots eren pintors allà, no? Però, bueno, vam estar allà. I vam estrenar allà, precisament, al Cercle Estrictes de Sant Lluc, i després vam anar al Romea.
I no? qui éreu?
Aleshores hi havia un senyor que deia Joaquim Ferrer, l'actriu que deia Carme Cera, i
un servidor de vostè.
I un servidor. Però l'anècdota és que jo feia molt poc que m'he incorporat a l'agrupació.
Qui ho dirigia?
El
Rafael va dirigir?
El Rafael Vidal Folch, sí.
L'altra vegada va ser també en Jordi Torres, possible?
Després va ser el Jordi Torres, sí. Aleshores, no, no, el Jordi Torres, perdona, el Jordi Torres. El Jordi Torres. Aleshores jo feia molt poc que m'havia incorporat a l'agrupació dramàtica i havia fet només un primer paper amb una obra que es deia El còctel dels acusats, que el protagonista era el senyor Alavedra, Joan Alavedra, el pare del Macià, no? I llavors em van donar un paper, el típic, doncs, un camarer, que, però tenia bastant paper allà amb el senyor Alavedra. I al fer la segona representació aquesta d'un prometatge, el Jordi Torres em deia, bueno, ja tinc els dos actors, que són els personatges que ja els tinc fitxats, però em falta aquell, el galan jove, que llavors deia galan jove, que, i la seva dona diu, escolta, per què no li dius a aquell noi que s'acaba d'incorporar i que ha fet el paper del còctel dels acusats? Em sembla que és un noi que pot tenir futur.
Que promet.
Que promet. Tenia 33 anys. I em van dir a mi si volia fer-ho.
Sí, que vol dir que fa gairebé 60 anys
sí, sí, sí,
que
sí.
Vas fer-ho.
Sí, sí.
Gairebé 60 anys perquè estàs a punt de fer els 91.
Els 91, no tan a punt, però van falta
ah, no.
mig.
Ah, no,
sí,
home.
Sí, sí. I recordo que el programa deia Anton Chekhov, un tombant decisiu, i el feia el teu pare, el Frederic Roda, la presentació. Per un altre, un incident que va tenir familiar, no va poder-la presentar, i llavors la va fer el Rafael Vidal, la presentació. Però la direcció sempre ha sigut el Jordi Torres. I ara quan la fem, la dirigeix l'Ignasi, però posa amb l'imatge o amb la idea del Jordi Torres, que fem el mateix muntatge.
Però de totes maneres, ho heu fet, com deies abans, centenar de vegades.
Centenars de vegades.
Ho heu fet a teatres, ho heu fet a cases particulars, ho heu fet a entitats.
El nom del TTP ve perquè ho hem fet moltes cases.
Moltes cases, no?
Sí, sí.
Teatre que truca a la porta.
Teatre
això,
que truca a la porta.
Això va sorgir d'una notícia que vaig llegir d'una gent d'Holanda que feia això, teatre que truca a la porta, que anava sí. per clíniques, per llars d'avi, i llavors trucaven, i diu, que podem fer teatre? Es posaven en un racó, i vaig dir, això és el que fem nosaltres, no?
Que
I aleshores
nosaltres,
vam suggerir per posar-nos un nom de grup,
sí.
El TTP.
Què explicaríeu de l'obra, perquè pels oients que no la coneguin?
Home, com deia l'Ignasi, és una farsa russa, però molt divertida, però amb aquell toc elegant i deliciós que té l'Anton Chekhov. És preciosa.
Jo diria que és sobretot una farsa rural, no? I...
Sí, però d'ambient rus, és clar, perquè tots,
sí, però
tots anem vestits de russos,
eh? Que veus una mica el conflicte i n'hem viscut aquí, aquestes disputes entre les famílies rurals, que si aquella ovella, que si aquell tros, que si aquell...
Que si l'espai, el terreny,
que si
aquí m'has agafat
si
un tros...
Que si la meva vaca és millor que la teva vaca,
sí,
és a dir,
sí,
que
sí,
hi ha
sí.
aquesta gelosia, diguem-ne, veïnal, però, per altra banda, la necessitat d'entendre's, perquè, esclar, vull dir, són gent que, vull dir, que viu aïllada i que necessiten buscar-se algun punt comú, no? Al final el pare ho soluciona tot, no? I els beneix.
Sí, casa.
Perquè clar, tu fas un jove, diguem-ne, maduret...
Sí, un conco.
Que ha arribat a aquell punt que diu haig de fer un pensament perquè no pot ser que continuï sol,
tot sol, esclar.
Sinó que necessito que tingui algú més aviat que em cuidi.
Exacte, sí, sí, que em cuidi.
No és un tema...
I si té diners...
El Chekhov, com deies tu, Ignasi, té aquell humor,
sí.
Aquell humor que va passant com si res, i les va fotent, no?
Sí, sí, sí.
De forma sistemàtica, però amb un somriure a la cara, eh?
Sí, sí, no, i ens barallem...
Sense ferir massa.
Quasi bé ens barallem agafant-nos, i en cap moment hi ha un insult, eh? Potser estret meu, escolteu, reguetó, però un insult de...
Bueno, hi ha un moment
paraula,
en què el pare
no?
li diu jesuïta.
Jesuïta.
No sé si ho considerem com un insult, però... jesuïta.
Però no li diu mai un insult, no?
Que després em sembla que l'Oliver també no va canviar això del jesuïta, perquè això ho vam canviar perquè el pare ens va dir originalment el xef ho posava jesuïta.
Mm.
I em sembla que l'Oliver ho havia posat, com era la paraula... Nyikris.
Sí, sí.
L'agafava per la zona, Nyikris.
Sí, sí.
Ara aquí és una cosa que és curiosa, com a mínim, no? I és que resulta que el conco aquest, diguéssim, jove maduret,
sí.
Doncs més aviat jove
no,
no
ja
ho
no.
és. I el pare...
I el pare.
I el pare que ets tu, Ignasi, home, més jove que el conco és.
Sí, sí.
Sí.
I ho havíem
ja,
fet amb la seva mare.
Hauríem de canviar els papers,
com,
jo de conco.
Com ho feu? Exacte, com ho feu?
Va haver-hi una època a Bellaterra que vam fer... unes funcions, i la nòvia era la seva mare.
Jo era el pare de la meva mare.
Sí, i es va presentar al Frederic dient, mira, el teatre tot és convencional, feu-vos encàrrec. El jove és el que podria ser el gran, el meu fill és el que fa de pare i la meva dona és la que fa de nòvia. Sí, sí, però... Bueno, jo també, amb els anys que ho he fet, doncs han desaparegut... Els actors són... L'actriu es diu Natàlia Stefanovna, el pare es diu Stefan Stefanovic.
Clar, perquè si és Stefanova, ella ha de ser Stefanovic, no falla.
Jo em dic Ivan Vasilievich. Doncs han desaparegut 10 Natàlies, no ara, la que fa ara,
que és
la que fa 10. I d'Estefans, tu ets el que fa 9. Tots els altres han desaparegut.
Abans comentaves que d'alguna manera vau escollir el lloc a fer-ho, aquest centre penitenciari?
No, vam demanar de fer-ho, no ens va sortir. Ja estava ple tot, i aquest semblava que no tenia tanta tendència a anar a la presó de dones i em va sortir. No. Però ara ja ens apuntem a poder fer el reste.
Home, hi ha una... No sé si ho sabíeu, el mes passat aquí vam estar també uns companys vostres, entre ells una que coneixes molt bé, que és el Sònia Guimarà, que feien el tribut a Cohen,
sí.
El tribut a Cohen amb el Jean Barcelona, efectivament, sí. I el feien també a la presó...
A Lledoners, sempre. Sí. Feien Lledoners.
I sé que van sortir, eh? O sigui, van entrar, però van sortir.
L'impressió va
ser... La presó, vull dir.
Però si va agradar, va veure l'ambient, com estava.
Sí. La seva sensació era que havia caigut bé i que la gent, doncs, havia respost bastant. Jo m'imagino, de totes maneres, que d'alguna manera el que està allà li ofereixen una segona cosa, li sembla que és sempre interessant, no? Perquè és trencar una mica, i segons qui sigui encara amb més motiu.
Jo que no sabia el moviment que hi ha, perquè hi havia unes declaracions del Raül Romeva, que és Sant Cugat, que deia que mai havia vist tants espectacles des que està a la presó.
Sí.
De música, de dansa i de teatre. Cada setmana es veu que hi ha una actuació.
Bueno, el programa es veu que és bastant antic, però jo diria que la producció en aquest moment és més gran. I no sé si això té a veure doncs, amb que hi ha determinada gent a la presó. Probablement també tingui a veure.
Potser sí.
Perquè hi ha això i que... Jo penso que Chekhov té una potència tan brutal,
sí.
Perquè, clar, tothom coneix segons quines obres, les tres germanes, els dos cirerers, la gavina...
Són les grans obres d'ell,
però això. Però això, quan tu comentaves, Ignasi, del conte, o sigui, a partir d'un conte de Chekhov, que
sí,
l'antologia de contes de Chekhov és enorme, és un llibre de 1.200 pàgines.
Sí.
I a més, amb una varietat de registres extraordinaris.
Tu
pots anar agafant i deixant el llibre, i agafant el llibre,
sí.
I sempre hi ha unes obres precioses, no?
Aquesta és una, Pensa que aquesta...
La del gosset, per exemple, que és un... És preciós,
però,
és
però aquesta pensa que s'ha fet amb totes les versions, amb tots els idiomes, s'ha fet amb òpera,
sí.
Domanda di matrimonio,
sí.
Que la va fer el Fellini, la va dirigir el Fellini, però aquell músic italià que feia totes les músiques...
No, Fellini, el Nino Rota.
Nino Rota.
Nino Rota.
Va posar ell aquest òpera, no? I després s'ha fet, ja dic, amb tots els idiomes. I les nostres, que el portem tantes vegades fent-la, hem actuat davant de tots els públics i sempre ha agradat. Però sempre, eh? És que és tan autèntica i tan fresca i tan maca que agrada a tothom.
I a més, del punt de vista del llenguatge, m'imagino que deu ser fantàstic, perquè... Sí. Patia Pere IV, doncs clar, sí, segur que fa una, això que dius, una versió,
sí, sí.
Una versió a partir de la traducció en francès, però que deu ser d'una qualitat en aquest sentit,
sí,
extraordinària.
Sí, sí.
I em sembla que us he vist dues vegades com a mínim.
Sí?
Sí. Com a mínim dues vegades, segur.
Aquí ets Sant Cugat?
Sí.
Sí.
Tenim un rànquing de persones. A veure quantes vegades l'ha vist aquesta persona.
Sí.
Palito.
No, però és que precisament hi ha coses que, això que parles del tema rural, vam anar, per exemple, a Andorra, que es va fer un poble nou, que en deien abans una...
Una pleta.
Una pleta, exacte.
Ordino.
Ordino, i que resulta que es va fer el poble al costat de l'altre poble, però autèntic, no? I el Ribalta, no? Un arquitecte que feia les cases, la feia li, una església i va fer un, bueno, un poble nou. I estàvem assajant allà i hi ha una baralla de la terra que dèiem els predells del bou, parlàvem dels predells del bou, són meus, no, no, que són meus, però sí, tinc una herència. De... I l'alcalde de la d'Ordino diu, escolteu, perdoneu, però no ho digueu pas, això, eh? Dels predells del bou. Aquí hi ha dos veïns que no es parlen per culpa dels predells del bou. Exactament la mateixa paraula. Vam haver de canviar el Prat de la Vaca perquè es queren ofès els que van... Un altre que diu... Estem parlant de gossos, també, diu, sí, perquè l'Ogadai i l'Escatai són dos gossos. Per ser la teva mare, amb un gos a Bellaterra, li va posar Escatai. El seu gos es deia Escatai. I cridava per Bellaterra, Escatai, i la gent se sorprenia. I aleshores hi ha una baralla de gossos, i jo dic, sí, parlem el que és més bo. Jo dic, sí, escolteu, el vostre gos té la barra curta. La barra curta vol dir que la barra de sota és més curta que la de sobre. I esclar, no és un bon caçador perquè no emboca.
No pot,
i com que no emboca, no pot portar els animals, el conill. I quan va acabar vam fer-ho aviar al costat de Manresa i en el camerino pugen uns pagesos. Escolteu, m'ha agradat molt el cony, però és que jo ara me n'adono, tinc un gos que té la barra curta, cony, perquè vaig a caçar i no em porta mai la peça. Això és tan, tan autèntic que realment... Val la pena, tu.
Amb aquesta experiència vostra que ha fet, ha passat per molts públics diferents i amb una resposta, en aquest cas, positiva, sí, que ha hagut amb la seva mida, no? Vol dir que, efectivament, la potència, la força de l'obra és indiscutible.
És indiscutible, sí, sí.
Aquesta qualitat, aquesta manera de fer i d'escriure i de fer uns personatges que a vegada puguin ser representatius i a vegada també còmics.
Sí, sí.
No? Perquè, en definitiva, el teu personatge...
Frescos.
El teu personatge, per exemple, Ignasi, és un personatge que comença per estar una mica condescendent fins que es va, diguéssim, no? Fins va queixem a dient, aquest està entrant aquí en un terreny que no...
Bé, el personatge és un personatge que es delera per casar la filla, no? I treure-se-la una mica de sobre. Però quan li toquen la propietat, aleshores és abans que la filla és la propietat, no? Fins que al final, doncs, claudica, no? I diu, escolta'm, que es quedi el gos, que es quedi els pradells, que s'ho quedi tot, però caseu-vos, no? Caseu-vos.
Bueno, però al final, en definitiva, arribarà un moment que aquesta propietat passarà a ser també de l'altra.
Sí, el que passa és que... Ja, a la frase que diu ell al final, diu, comença la felicitat conjugal en plena baralla.
I ens estem barallant.
Vol dir que estem traslladant una mica tota aquesta imatge, tot aquest conflicte, cap a una societat i cap a un conflicte, sí, humà. Sí, sí. És a dir, la relació humana entre les persones, que de vegades per ximpleries es pot arribar a deteriorar, no?
Doncs heu fixat una cosa, mentre anem parlant d'això i comentant l'obra, és una obra situada al final del segle XIX, en un lloc molt concret, i en canvi tot el que aneu dient, tot ho he explicat, i aquests comentaris que feies tu sobre alguna de les experiències amb un públic determinat, vol dir que, com sempre, i no dic cap cosa que sigui nova, els humans es movem i girem pels mateixos sentiments i pels mateixes necessitats arreu, sigui a Rússia, sigui a Catalunya o sigui a França, sigui, amb característiques, diguéssim, amb característiques pròpies, però al fons...
En el fons del fons, la condició humana no va relacionada amb la geografia, sinó amb el tarannà, i si actualment estem reproduint els clàssics grecs és perquè ja es parlava d'aquests conflictes i d'aquestes desavinences d'enfocs diferents, evidentment, els tractaments són diferents, però la relació humana, des de que els homes existeixen, des del Big Bang, es pot dir, és conflictiva. És a dir, són egos que s'enfronten i que, per tant, doncs, generen conflictes. I gràcies a això existeix el teatre.
És veritat, sí, sí. Sí, sí. D'alguna manera és un reflexe, no?
Sí, sí, sí.
El que s'intentava, sempre penso en els cors, no? O sigui, hi ha una situació, hi ha una, es produeix una acció personal, no? Però quan hi ha el cor que s'ha va reflectint contínuament, no? Va fent el comentari del que va passar, el que va dient un i el que va dient l'altre, i d'alguna manera va marcant una mica el circuit vital que anirà sorgint després.
Jo me'n recordo que vaig... no me'n recordo si vaig començar a dirigir una obra per un festival d'aquests de Sitges d'aquella època, i em va caure a les mans una obra que vaig dir, no la dirigeixo perquè no hi ha conflicte. O sigui, tots els actors estan, tots els personatges estan d'acord. Llavors, per què serveix fer una obra de teatre on tots els personatges estan d'acord? Sí. Vull dir, és com si em diguessis, com una tertúlia, tots es posessin d'acord. Segur que desapareixerien les tertúlies, no? Hi ha la baralla natural. Una altra cosa és la manera civilitzada com discutir, com enfrontar-se. El teatre civilitza aquest enfrontament, no? I li dona entitat, i li dona cos, i llavors va més enllà i intenta buscar dins l'ànima de la persona. I així sorgeixen les grans obres. Jo penso que el Chekhov, amb aquesta narració, amb aquesta adaptació teatral, i el Joan Oliver, perquè pensem que és molt important la traducció en una obra, doncs arriba a aconseguir arribar dins aquesta ànima i expressar el seu sentiment. Però això són coses que s'aconsegueixen no ja des d'origen, sinó, com dic abans, a partir també de les traduccions. Hi ha una anècdota molt divertida en què hi ha una traducció del Falstaff, del Segarra, que ell es va plantejar, va agafar una traducció antiga i hi havia una frase que deia el Falstaff, enramat, enramat, enramat. I el Segarra diu, jo no puc dir enramat, he de dir cornut, cornut, cornut. No, utilitzar un llenguatge que sigui proper a la gent, no? Per tant, doncs és molt important també l'adaptació, la traducció, la versió, i que és important que la faci una persona que tingui instint dramàtic.
Això que acabes de dir em recorda molt aquesta comparació que es fa amb Shakespeare, és molt típica, no? Aquí diguéssim que hi havia dos grans traductors de Shakespeare, Segarra i Salvador Oliva, per una banda, i per altra banda els que han anat sortint després i que van modificant. I no és, de vegades no són petits canvis, sinó continguts que en el fons no tergiversen el personatge original, però sí que canvia molt el que és el personatge.
Home, jo et posaré també un exemple molt divertit. Durant uns anys vaig dirigir La Passió de Cervera. Durant
en
un
castellà?
Temps...
Sí.
En castellà i en català.
Català, no?
Sí, jo vaig estar a Cervera fent uns tallers de teatre durant uns anys i parlava amb el Salat, que era l'alcalde, i diu, escolta, em tradueix l'obra? Diu, no, perquè hi ha la singularitat que Cervera i ens ve molta gent de León i de... Llavors jo vaig marxar, vaig plegar de la relació Cervera, llavors em van venir a buscar per dirigir-la, i diu, a més l'hem traduïda, i diu, a qui li heu traduït? Diu, el Servei de Traducció Lingüística de la Generalitat.
Ui.
Agafo l'obra i una frase, hi havia moltes d'aquestes, però una frase, i Jesús va entrar a Jerusalem amb picament de mans. I jo dic, com picament de mans? Què posa l'original? Diu, batir de palmes. Dius, que es refereix als pulmons. No refereix. Jo dic, ara que tots ens posem a aplaudir quan entra Jesús, no? I com aquesta n'hi havia un fotí més, clar. O entrar a la màquina o entrar amb una persona, que en aquell moment eren traductores o traductors, que sistematitzaven la traducció.
Clar, però no tenien el sentit teatral, no? Perquè la gràcia està que el traductor o l'adaptador, en el cas de l'Oliver, hi dona un sentit teatral que fa que els personatges siguin molt humans i nosaltres, com a actors, disfrutem moltíssim, eh? Jo m'identifico amb l'Ivan i quan ens barallem, la mirada que ens posem, ens estem emprenyats de veritat, eh? Però com que mai ens insultem, doncs dona molta força al personatge, eh? I l'actor disfruta. Sí, sí, és un...
Suposo que això també es visualitza per part del públic i la gent ho veu.
Sí, sí, i tant, si ho veuen.
Hi ha una màxima important, que és que quan el públic veu que la gent que està actuant està disfrutant,
sí,
que està gaudint del treball, aleshores automàticament ja tenim guanyat més d'un 50% del resultat de l'espectacle.
Sí, sí, sí.
I això és una cosa que jo aplico constantment amb els meus alumnes, amb els nanos d'escoles, d'instituts, no? Dius, el que és important és que vosaltres gaudiu del que esteu fent, perquè si no arribareu a connectar, no arribareu a traspassar aquesta frontera, aquesta quarta barrera.
Sí,
no?
sí, però es nota, eh? Nosaltres quan comencem, jo entro amb un jaquer, amb barret de cop, amb un ram de flors...
I la perruca.
La perruca, sí, ara amb la perruca, que em treu 30 anys a sobre.
El peluquí.
No, però amb la perruca sencera. Abans era peluquí, però ara ja no. Ara tinc perruca sencera. Doncs a l'entrar hi ha una escena muda Aquestes sèries en un llibre a casa seva, jo no em veu, jo vaig tocant, no em sent, i després estossego una mica. La por sí que tenim tots dos. La gent ja riu, perquè ja es crea un quadre que queda grotesc, no? Però la gent ja riu. I després, quan comencem a parlar, doncs ja la gent ja ho enganxa. I notem moltes vegades.
Hi ha una cosa que tu has dit moltes vegades, Jaume, i és que t'agradaria fer un personatge de Hoff que no l'has pogut fer.
És el que em queda per fer. Sí, perquè sempre dic, de les quatre obres que tu has citat, l'última és L'or dels cirerers,
sí,
que la va escriure i va morir al cap de 2 anys, l'última obra que ha escrit, no? Va morir, la va estrenar el 1902 i va morir...
El 4, em sembla.
El 4, ell va morir al 4, al cap de 2 anys. I aleshores, en aquella època, la gent moria en els 50 màxim, no? Ell va morir jove, al 43, però ningú es va sorprendre que morís als 43, no?
I ell mateix, perquè ell era metge.
Sí, era metge, exacte. I van morir, li feien un tractament antituberculosi a Baden-Württemberg, a Alemanya, no? Bé, aleshores, en els personatges de l'Hort dels Cirerers, que surten 15 personatges, hi ha un personatge que es diu Fers, que és un majordom o un criat, un servent de la casa, d'aquells fidels de tota la vida, que també anaven molt elegants i cuidaven a la família, posa Fers 87 anys. En aquella època no hi havia cap actor que pogués fer una obra de 87 anys. Com és que el Chekhov va posar aquesta obra? 87 anys. Llavors penso jo que estic en una condició perfecta per poder fer el personatge, no? Perquè només em porto 3 anys més, no? I això, diguem-ne, ara diríem que és un secundari, però acaba l'obra, tu. I
és com el senyor Pau de l'auca del senyor Esteve, no?
Exacte.
És aquests que representen una mica la institució,
sí,
el, pa,
sí, però realment,
el pal de paller, no?
I precisament aquest que havia de morir, no s'ha mort, el Santi Sans, quan la va dirigir el Lluís Pasqual, que jo de seguida vaig anar, he anat a trobar sempre els directors, quan m'he assabentat, que fan aquesta obra, però ja sempre he arribat tard. L'havia fet el Santi Sans, que ell no és, diguem-ne, no és actor de teatre, no és actor. I feia imitacions, feia personatges, però un personatge de teatre no ho feia. I el va fer aquesta, vam anar a l'estrena i tal, i em va dir que de tot el que ha fet en el món de l'espectacle, el que recordarà sempre és aquest personatge de l'Hort dels Cirerers.
Jo recordo el Santi Sans, la primera vegada que el vaig veure, va fer una imitació perfecta, si us recordeu, d'un actor que sobretot doblava, que era Ramon Martori.
Martori. Em sona el nom, però no sé.
El Martori hi havia una època, no sé. Estic parlant del d'any, o sigui, estic parlant de fa 50... quasi 60 anys.
Sí, sí.
60
sí.
anys.
Sí, sí, sí.
I feia una imitació perfecta del Ramon Martori.
Sí, 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 sí.
I després d'Alejandro Ulloa.
Alejandro Ulloa, un personatge de l'època.
Sí, sí.
I va fer conegut, quan va debutar, a la Cova del Drac.
Exacte.
Va actuar i fent... I després va aparèixer el Pedrito Ruiz, que feia el mateix en castellà, però que va crear l'estil d'imitar personatges amb les veus perfectes, va ser el Santi Sans.
Sí, sí. Sembla que l'última obra que havia fet... no recordo malament, aquella
estem
obra...
Estem parlant de l'humorista, perquè...
Sí, sí, sí. Sí, sí.
No del crític de teatre.
No, de l'humorista... sembla que l'última va ser aquell drama, que és aquella obra danesa.
Todos eran hijos míos, no?
No, una obra danesa que havien fet amb cinema, va fer en cinema i després va passar al teatre. I ell feia un personatge, un avi, que estava
sí.
ja amb Alzheimer i que no,
ah, yeah,
sí. que no tenia massa... Yeah. Que el personatge central feia en Carles Canut.
Doncs aquest tenen... una versió de Tots eren fills meus, no? Que entrava ell per la platea
sí,
del teatre, no?
Sí, però dic l'última que ell va ja. fer, que és posterior, i sí. estic parlant de Fesca, no recordo el títol de l'obra, era una pel·lícula,
ja.
És una família sí, sí. que hi ha doncs, un abús, un abús per part del pare,
de
dos fills, la filla i un fill.
Que era un sopar, que estaven tots reunits, i el pare era un exemple de seriositat.
I en Canut feia el personatge del pare, la Marta Angelat feia de la mare, i el Santi Sans feia de l'avi, que dic
que també estava molt
mal. I era l'únic que vaig veure.
Però com tanta gent de la professió, doncs, fa anys que no se'n sent a parlar, la gent del teatre joves no saben ni qui era el Santi Sans, fixa fins al punt que l'agrupació es va equivocar, i el dia que vam tenir la trobada amb de l'agrupació amb el Àlex Casanovas, va venir també el dinar, bueno, la Tomani, que és la directora, i la Rosa Andreu. I la Rosa Andreu, que és una actriu, també sense feina, que es veu que porta el tema de comunicació, i va dir que havien fet una estadística, i, primera, havia arribat a tenir gairebé 3.000 socis. Ara és menys de 1.400. La majoria perquè no tenen feina i no poden pagar la quota. I segona, perquè tampoc tenen possibilitat d'actuar, perquè l'agrupació d'actors professionals de Catalunya no dona feina. És un sindicat i ajuda i tal, però no fa càstings, per exemple. No? Bé, doncs va dir que l'estadística última era que només el 8% d'actors que estan a l'agrupació poden viure de la professió. Només el 8%, eh? O sigui que el 92% s'han de buscar la vida amb altres coses. O treballar en un bar, o donant classes, o fent el que sigui.
Bueno, el propi Àlex Casanovas en un temps va fer això precisament.
Sí.
O sigui que...
Va fer de camarer a Figueres, no?
Per què no es produeix, o sigui, per què no hi ha més capacitat per poder absorbir? No dic el 100% de tots, perquè això diria que no passa arreu. Mm. Però sí un percentatge més durat. Gent, perquè si tu mires la programació del Nacional, la programació del Lliure, la del Romea i la Goya, per dir alguns, no? O sigui, el grup,
sí.
Si tu mires, veus que hi ha una sèrie d'actors i actrius que van saltant.
Aquí va sortir fa alguns anys una polèmica amb el Nacional, perquè es va parlar d'un 3%, no l'altre, sinó un 3% de professió que actuava al Nacional només, i que l'altre quedava marginat. Es va fer un intent, per mi erroni, per part de l'Associació d'Actors i Directors, que encara se segueix fent, de crear com un fons, com una mena de càsting, i es fan unes proves, i vas a fer una prova allà, llavors entra dins el fons, diguem-ne, d'actors, actrius, que entren dins el Teatre Nacional per tenir una referència. Però posaven uns límits, un número determinat, i tot això no funciona. Jo penso que tot el problema essencialment radica en fer unes polítiques culturals, en aquest cas unes polítiques d'arts escèniques, una mica més agressives. Jo entenc que els teatres públics haurien de tenir més companyies estables, companyies itinerants que cobrissin circuits. Me'n recordo que quan va haver-hi la crisi del Romea, quan el Romea era el centre dramàtic de la Generalitat de Catalunya, va quedar vacant el lloc, i jo vaig presentar un projecte que proposava crear 4 companyies de teatre simultànies que estaven 4 obres simultàniament per tot Catalunya.
I fer la mateixa obra, no? Fer la mateixa obra?
No, la mateixa obra, diferent. Però jo vaig calcular que allà generàvem com més de vora 300 llocs de treball, sí, creant aquestes dinàmiques.
És que parlem d'actors i d'actrius, i parlem de directors, i parlem de tècnics, i
parlem de tot, parlem de tot,
etc.
A més d'això, assumíem la gran riquesa que teníem a Catalunya dels circuits teatrals, perquè durant el teatre independent, durant el franquisme, el teatre aquí a Catalunya va subsistir per el teatre que es feia fora. Nosaltres teníem el goig de poder fer una obra com a grup independent i anar a actuar a 40 llocs diferents. Venien els grups de Madrid i és que, hòstia, és l'hòstia, perquè vosaltres has de fer una obra i tenéis 40 sitios on actuar. I mira, és la riquesa de Catalunya, és això, que tenim molts llocs per poder fer. A Barcelona es feia molt poc teatre. Aleshores, tot això forma part d'unes manques de polítiques culturals,
però,
teatrals,
però
que
no... El teatre nacional, com aquest, arreu del món, començant per França, el Teatre Nacional té una altra companyia que la mateixa obra la fan per gira.
Sempre
aquí el Teatre Nacional no fa gires. Has d'anar al Teatre Nacional a veure-ho.
Bueno, i si fa gires, hi ha...
Molt poques, eh?
I si fa gires, presenta productes minvats perquè fan escenografies per aquell gran teatre, i després ho han de retallar tot. La postproducció del Teatre Nacional és molt escassa, però això també passa amb el Lliure, passa amb tot el que són els teatres públics. I després hi ha aquestes polítiques que són una mica secretes, d'aquestes subvencions velades a les companyies professionals a través dels teatres, que també són una mica rares, perquè dius, ostres... I llavors hi ha la gran dificultat també de que tota aquesta gent, que aquest 92% que parlava el Jaume, que malden per muntar obres, per muntar projectes i tirar endavant el teatre, es troben davant de la necessitat de demanar subvencions uns murs administratius infranquejables. Sí. Nosaltres mateixos des d'ADB, i aquest any que estem organitzant l'homenatge a la Xirgo perquè fa 50 anys de la seva mort...
Diguem que l'ADB és la Corporació Dramàtica Barcelona, que l'ha recuperat...
L'hem recuperat per crear el Premi Frederic Roda de Teatre, que l'estem concedint a través de la Diputació de Barcelona, i aquest any intentarem tornar-lo a recuperar dins la nit de Santa Llúcia. Doncs per arribar a accedir a les subvencions hem de passar uns murs tan complicats administrativament que només les empreses, les indústries teatrals, tenen capacitat de posar una persona exclusivament allà que es dediqui a mirar tot el punt i la coma i l'accent i de qualsevol subvenció, i llavors s'accedeixen en aquestes ajudes. Per nosaltres no, perquè no podem tenir aquesta estructura administrativa, ni molts grups que poden tenir aquesta estructura administrativa per tirar endavant projectes. Aquest brunzí del teatre ha desaparegut. Llavors, projectes que s'arrenquen, si tens sort, si tens un contacte, si enxampes que fas un bon producte i llavors surt als mitjans de comunicació, doncs ja és un gran què. Fixa't, per exemple, que quan nosaltres fa 5 o 6 anys, amb motiu de la mort de l'Alexandre Ballester, el nou grup de teatre universitari que el vam fundar l'any 70 i que vam estrenar paral·lelament al Judici de Burgos, vam reunir-nos a un grup de gent i, escolta'm, fem un opuscle sobre el grup de teatre. Quan vam començar a recollir material, hi havia tant de material gràfic de premsa d'això que ens va sortir un llibre de 400 planes. Vol dir, actualment, aconseguir que surti una notícia al diari o a la televisió és un calvari i és inútil, vull dir, no arribes, no? Aleshores dius, ostres, la gent es crema. Llavors acaba, doncs, anant a fer classes de teatre a les escoles. Què passa? Que el teatre a les escoles no està normalitzat. Jo ara fa una estona t'he portat un dossier que va editar Rosa Sensat sobre teatre en l'educació, però aquesta gran font que podria ser de feina, que podria ser tan important, no està normalitzada. I si el teatre es normalitzés dins les escoles, doncs compte les escoles que hi ha, cada escola podria tenir un professor o una professora de teatre. Això és una quantitat de llocs de treball impressionant.
Com hauria de ser. En fi, el temps ens ha acabat, però molt bé. Vosaltres sí que fareu aquest prometatge, doncs el dia 29,
sí.
I se suposa que millor continuarà i continuarà, sí, i continuarà.
La intenció és aquesta, sí, sí.
Mentre pugui ser, no, Jaume?
Continuar, sí, sí.
Doncs molt bé, estic molt content que hàgiu vingut.
Però que consti que el nostre cadall és millor que l'ot cadall.
Sí?
Els pradells del bou són meus.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut, Jaume, Ignasi. I, en fi, esperem que la propera vegada, quan parlem de teatre, determinades coses no siguin tan dolentes, siguin una mica millors. Dic una mica, eh? Ja estaria bé.
Hi ha coses que ajuden, per exemple, el llibre, que has tingut la gentilesa de dedicar-me a les Mil i Una Nits, són coses que ajuden perquè la gent pot agafar aquest llibre i veure com veritablement es fan coses i es treballa des de l'ombra moltes vegades.
I tant. Moltes gràcies i fins a la propera.
Molt bé, gràcies.
Seguim sentint Borodin perquè parlem de Rússia i això convé situar-ho. Però ara parlem de l'agenda del cap de setmana, que com sempre és llarguíssima. O sigui que no em paro ni un moment. Avui dijous, al MUT, J. Fures Trio. En Jordi Foraster, la guitarra, en Dani Tosso, baix i Moisés Baño, a la bateria. Divendres, demà divendres, a les 9, al Teatre Auditori, Ara Malikian, Royal Garage World Tour. O sigui, l'Aya Malikian, com sempre, amb la seva biuica, es converteix en un multiorquestra. A la mateixa hora, o sigui, a les 9, al Teatre de Mirasol, La llegenda de Joan Garí, idea i dramatúrgia d'en Llorenç Serraïma. El dissabte, a les 6 de la tarda, a la cafeteria del Teatre Auditori, Pota de Cabra, amb el Mac Fèlix. I a les 9, al mateix Teatre Auditori, concert d'Ismael Serrano, 20 anys, hoy es siempre. Em sembla que estan esgotades les entrades, però intenteu a última hora. Dissabte, a les 6 de la tarda, com deia Pota de Cabra. Diumenge, a les 12, al Teatre de Mirasol, Història d'un calcetín, pel grup La Canica Companyia, de Titelles. Això és programació infantil. A les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, Tchaikovsky contra Napoleó, un concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el director James Ross. I a la mateixa hora, o sigui, a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, el violista errante amb Thor Jorgen, vihuela d'arc, i Alejandro Parino, vihuela de mà. A les 9, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz, com sempre, amb Félix Rossi, trompeta, i Marco Mezquida, piano. I us anuncio també una cosa de la setmana vinent, perquè fins al dijous no estaré aquí, i per tant això és el dimarts. Dimarts dia 22, a 8:15 de la tarda, al Teatre Auditori, espectacle gratuït dintre del festival que fan dels 25 anys d'aquest any, amb Deixeme, de la Solidarity Corporation. És un grup portuguès de circ i dansa que presenta un espectacle realment memorable. I ens n'anem per dir-vos que la setmana que ve tindrem dues grans actrius, Mercè Arànega i Marta Angelat, que ens parlaran de l'obra Davant de la jubilació, que es farà la setmana vinent al Teatre Auditori. Però això serà dijous vinent. Adeu!